Catalunya Ràdio.
TV3. 25 anys.
Audi us ofereix la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio.
Som-hi, que ja és hora. Saludem als estudis de Barcelona, Rosa Vergés. Què tal? Bon dia.
Bon dia.
Senyor Franco, benvingut.
Hola, bon dia a tots.
Bon dia també, Joan Beculla.
Bon dia.
Carles Capdevila.
Bon dia.
I a Madrid, Paco Marguenda. Bon dia, senyor Marguenda.
Molt bon dia.
Comencem per la moció de censura del Barça i les seves derivades. Subscriuria aquest titular de la portada del periòdico El Barça ingovernable, senyor Franco?
Potser un semen a mitges, perquè jo crec que el Barça és governable. El que passa que és serà molt difícil l'etapa que s'obre ara, és a dir que possiblement el que fa el periòdico avui és fer un pronòstic de que en definitiva fracassarem amb el que podíem anomenar la necessitat de recolzar una mica tots ara la tornada a la normalitat, no? Jo crec que aquí hi ha una qüestió essencial, no? Que és que la primera obligació d'una directiva és treure pressió sobre l'equip i el resultat d'ahir i la voluntat de la Porta, perquè clar, la Porta va guanyar la moció de censura, però va perdre el que podíem anomenar aquí el pols de la reprovació, va perdre nítidament això, no? I la seva decisió de continuar és absolutament impecable des del punt de vista legal, però possiblement no és el millor que pot tenir ara el Barça en aquests moments. I clar, no, la seva continuïtat pues, afegirà d'una manera, jo diria que innecessària, pressió en el futur a l'equip, precisament en una etapa en la que necessita una mica de temps el rodatge del projecte, el projecte Guardiola, no? I jo diria també, per tancar també aquesta primera impressió, no? De que ahir a la nit va estar exemplar la reacció després de l'avaluació que va fer el senyor Oriol Giral a la nit, i en canvi quan va parlar el Joan Laporta i va fer una mica la promesa de dir, tornarem a ser el Laporta o la Junta de fa 5 anys, jo el que vaig pensar és de que el Laporta de fa 5 anys, amb un resultat com el d'ahir, possiblement s'apuntaria la victòria tècnica, que significa que matemàticament no li toca sortir del club, no ha estat destituït per la voluntat popular, però la Porta de fa 5 anys, la Porta que jo vaig recolzar també des del punt de vista com soci fa en el moment que va guanyar les eleccions i també quan va presentar la seva moció de censura, aquell la Porta jove i aquell la Porta lúcid i aquell la Porta generós possiblement decidiria ara fer alguna cosa diferent que no pas intentar exaudir i esgotar els 2 anys que queden, perquè ja dic, té més possibilitats de complicar la vida de l'equip que no pas d'ajudar a que l'equip estigui tranquil i tiri cap endavant. Aquesta seria una mica
d'altra.
Jo crec que jo m'he aixecat molt preocupat, gairebé està a punt de plorar jo, però dic, no, que algú no plori en aquest club, que algú mantingui.
És important aguantar,
Aguantar, però si hem entrat en una vall de llàgrimes, jo veig molt difícil. O sigui, de la Porta, tothom sap que quan tenia el màxim suport i després d'un èxit increïble, doncs no ha sabut gestionar això. Gestionar això d'ara, jo ho trobo impossible, gestionar això d'ara. Primer perquè, ell té una cosa, fins i tot quan ha anat molt bé ha tingut una oposició molt dura i molt salvatge, és molt injusta, no? Fins i tot quan li anaven bé les coses i es feien més o menys bé, no? En aquests moments, si calcules aquest 60% d'ahir, compte que és molt motivat el vot en la Porta, perquè la meitat, com a mínim, dels socis no el poden veure ni en pintura en la Porta en aquests moments. I l'altra meitat, bé, però allò, entusiastes n'hi ha poquets, no? I això és un mèrit d'ell, haver aconseguit perdre, és un mèrit, entre cometes, d'ell haver aconseguit perdre aquesta il·lusió, no? Aleshores,
deixa'm que catalonguin xifres. Sí. Fa 5 anys va treure 27.000 vots. Ahir va treure 23.000 vots en contra.
Sí, 23.000 persones que van un 6 de juliol al Camp Nou, sense partit ni res, allà només per dir que tio fora, és una força brutal. Més el que ja ha tingut sempre. Ell ha aconseguit, ell va néixer amb uns enemics clars, que eren els unionistes. Després, va fer una cosa molt arriscada, que és dividir per partir la Junta en dos, no? Després va començar a tenir en contra els rossellistes, després ha anat acumulant altres grups, depressió, no sé què, tot, tota la gent que havia perdut, i després ara té en contra els socis que estan emprenyadíssims, amb molta raó, d'aquests dos anys, perquè s'ha gestionat molt malament, no s'ha gestionat malament el club, el patrimoni, tot això, no ho sé, els comptes, però tot que s'ha gestionat molt malament l'èxit, aquests casos de Ronaldinho, Todeco, tot plegat, no? Per tant, la gent sap això, no? I jo crec que el que deia el Franco, el que és per mi més preocupant és que la porta una mica així arrogant, això, era creïble, te'l creies, aquell... I en canvi, aquest la porta que ara un dia plora, un dia demana perdó, un dia no es reconeix, aquest la porta d'ahir, estem llegint els resultats, tu penses, no està llegint els resultats. Ahir els periodistes ho deien, tu Antonio hi eres allà, que deien que es van sentir uns aplaudiments i unes abraçades, i la gent deia, aquesta gent s'estan abraçant? O sigui, realment no han entès res. I la sensació és que ell ha entrat, jo crec que fa temps, però ha entrat amb aquestes coses de les trames, de les teories conspiratòries, va veient enemics, deu tenir un entorn que li van dir mira què ha dit aquest, mira què ha dit l'altre, no sé què. Ahir era com entrar en el túnel del passat, veure Núñez allà plorant, i a més com sempre fa el senyor Núñez, que és plorar amb frases que no toca plorar, frases més o menys normals, però veure ell amb el Cruyff allà votant, que dius, per favor, acabem una mica amb tot això, perquè si alguna cosa necessitem és que no s'alini tant, no? Perquè és que no només són grups, si no només era dividit, sinó que era dividit de fa molts anys, però si entremig, de Núñez, de Cruyff, això ja s'hauria d'acabar, si entremig hem guanyat una Champions, hem guanyat dues ligues, hem tingut tot un nou projecte, i ara ja passem per un altre, i encara estem allà amb nuñistes i no sé què, i un home que encara s'està fent pagar el que li van fer, i l'altre encara agafant-se els de sempre, i crec que t'he sentit a tu, Antoni, aquest matí, això de la unitat és molt important, la unitat, però la unitat necessita un líder, un president que la busqui també, que digui, escolta, jo tinc ganes de...
Que la pugui encarnar,
que pugui sumar esforços i que no s'enroqui en això. I si, jo el vaig veure ahir com entrant en això, de dir, mira, el que hem aconseguit, tot i que aquest diari ha fet això i tot i que aquell ha fet això, altre, i és no entendre que a part del diari que ha fet això, hi ha gent... Hi ha gent que el va votar, que estava entusiasmada, que no forma part de cap trama, de cap teoria conspiratòria, de res, que no els perdona alguns errors. No? I per acabo només, l'única bona notícia d'ahir és l'enquesta de Catalunya a la TV3, que no només ho va encertar, que té mèrit una enquesta que ho clava tant, sinó que deia que tothom estava a favor de Guardiola. Veurem quan dura, perquè el culer sabem que té una paciència de mosquit, però en tot cas que tothom estigués d'acord amb el projecte de Guardiola, 80% potser fa pensar que tindrem 3 mesos de paciència, potser.
Rosa.
Sí, jo ahir pensava que veritablement, no sé qui es va inventar la frase, però això de que el Barça és més que un club...
Li atribueixen a Narcís de Carreras. Mm.
Doncs és bona, perquè no és només una cosa futbolística, o sigui, és una cosa que interessa a la societat i vam estar tots pendents d'aquest resultat que ningú sabia exactament, crec, quin seria, i podia ser qualsevol cosa, no? I efectivament ahir podies veure que la cosa no està només entre els jugadors i el club i el seu president, sinó també tota aquesta massa de gent que pot agafar, que a més jo pensava amb les cues que hi havia i a les carreteres per tornar, no entenc com va arribar tanta gent al Camp Nou, o sigui, té triple mèrit. En qualsevol cas, qualsevol vol ser president del Barça, perquè crec que ell deia una cosa que m'ha semblat molt interessant, que és el mantenir la imatge, o sigui, no és només una qüestió d'imatge. Avui en dia és molt cruel, no? Perquè és veritat que quan veies a la porta allò jove, la idea aquesta del jove que pot amb tot, i després resulta que no ho pot amb tot, no? I això passa 15 dies després que un Lluís Aragonès, que és un senyor gran, és capaç d'entusiasmar amb uns nois que no són cap nom de cap jugador així important ni cap figura, no? Crec que aquí hi ha també, amb la reflexió dels socis, també hi ha una valoració de les coses que comprem només per la imatge que tenen i les que tenen realment contingut després, no? Els resultats.
Culla.
Aviam, tres cosetes. Una, això de la teoria conspiratòria, jo crec que és un senyal inequívoc de declivi, diguéssim, no? És un dels marcadors, dels indicadors, diguem-ne, de que qualsevol poder, quan comença a dir, ui, és que hi ha una conjura, és que tothom està conxabat contra nosaltres i tal, és molt mal senyal, no? Pel que recordo, el Núñez, sobretot el duñisme, diguem-ne, va posar l'èmfasi en aquesta teoria conspirativa en els seus anys ja terminals, per dir-ho així, no? I després dues reflexions, diguem-ne, més enllà del futbol, no? Una, ja sé que les normatives electorals dels clubs de futbol no solen tenir molt a veure amb la democràcia del com se l'entén en l'àmbit de la política, però en qualsevol institució política democràtica, amb els resultats d'ahir, avui la junta del senyor Laporta estaria cessada, estaria dimitida, estaria dimissionària, no? Vull dir, qualsevol de on hi ha un 60% de vots no i un 60 llarg i un 39 com no sé què de vots sí, bueno, doncs, aquell poder, el que sigui, un degà, un rector, un, en fi, un alcalde, doncs se'n va, doncs se'n va cap a casa. I última, home, jo crec que ja fa temps que ho vaig veient així, però em sembla que la llum de la sessió d'ahir, la hipotètica carrera política del senyor Joan Laporta, jo crec que està acabada abans de començar, no? Perquè, clar, una cosa és saltar del Barça a la política, diguem-ne, saltar d'un Barça triomfant, per dir-ho de la manera tòpica, no? És a dir, d'un Barça que... En fi, ja sé que el futbol és molt raro i que potser aquestes dues properes temporades doncs, són una cadena d'èxits extraordinària i, per tant, potser ens haurem de menjar aquestes paraules que estic dient amb unes patates, no? Però, en fi, pel que dieu els que hi enteneu molt més que jo de lo que és pròpiament l'esport i el futbol, jo veig difícil, diguéssim, que el senyor Laporta acabi el seu mandat, diríem, en la cresta de l'ona, no? Que hauria sigut la posició des de la qual el salt a la política hauria resultat, en qualsevol cas problemàtic, però diguem-ne més plausible, no?
Marguenda?
Home, jo crec que Laporta està cremat després d'aquesta moció de censura, perquè és igual guanyar o perdre, no? El fet objectiu és que té un rebuig espectacular, i a mi m'ha deixat bastant sorprès, no? No sóc expert amb el Barça, no sóc soci, no? Però la impressió...
No ets del Barça.
No sóc del Barça, com dic, perquè això, té... això és cert, és evident que no ho sóc, i que tampoc no tinc massa simpatia amb el Laporta i el seu nacionalisme exacerbat i el seu desig d'entrar en polítiques. Jo crec que l'esport és esport i la política és política i el Barça no està per fer política.
Algunes sinó... connexions hi ha, per això.
Sí, sempre.
No dèiem això de la Roja i això, no sé, em sembla.
Ja m'estanyava a mi. Sí, no, sens dubte, jo sé de que home, l'enquesta del periòdico que treia demostrant com tota Catalunya estava encantada, o
tota
Catalunya. Tota? Una majoria. Jo sé que això per als nacionalistes és molt dur, no?
Ui,
és futur, no?
Mira,
sí, no, no.
Ara perquè no em veus, més, però m'estic flagelant.
Home, mira lo de Nadal, per exemple, no?
Però què passa amb Nadal?
El Nadal, que és
un
jugador de tenis espanyol guanyant Wimbledon, sí, home, escolta, sí. són èxits que això uneix en el país. Però jo no volia entrar en política, no? Sinó mostrar de que el problema del Barça jo crec que és l'excessiva politització i aquesta obsessió de que és més que un club. Jo crec que el Barça el que té que ser és un gran club, un dels més grans clubs d'esport del món, però no més que un club de futbol. Tindria que dedicar-se ja... Home, l'any 2008, no?, amb una situació política com la que tenim, tan de democràtica i tan perfecta, no, home, pues, està tot el dia en què el Barça és més que un club, jo crec que és una pèrdua de temps. I tindre un president del Barça que es dediqui a marcar gols, a guanyar partits, i no estarem pensant de que l'hora si puc ser president de la Generalitat.
Així les coses, per tant, perquè aquí esteu marcant molta dificultat per tirar endavant, si fóssiu Laporta, què faríeu?
Dimitir.
Carles?
Sí, home, jo crec que ell li deien a la roda de premsa. Ell, quan va fer la moció, li va dir a Núñez, si només amb un 51 hauria de dimitir, si tens un 61... Ell sí. Diu, i et fa aquesta frase que per mi és el pitjor, que és dir, però és que les circumstàncies són molt diferents. Clar. I és evident, abans jo era a l'oposició i ara sóc al poder. Però que, deixant a part aquesta circumstància, és impossible. Home, jo... Tinc la sensació, pel tot el que han dit, que no seria molt coherent que dimitissin ara, perquè havien anunciat l'apocalipsi. Si ara s'havien de convocar eleccions, per tant, és normal que ells no provoquin l'apocalipsi, estan legitimats per no fer-ho. Sí. Quan es parla d'això d'aguantar una miqueta i presentar, i ells plantejaven dues hipòtesis que semblaven versemblants, tot i que és difícil d'imaginar amb Laporta, no? Que és una que ell es retirés, que deixés a la seva junta fer-ho, tot i que la gent que el coneix diu que això és impossible amb ell, però vaja, tindria lògica si ell sabés entendre que en aquests moments el seu nom, els seus fets, són una cosa que resta molt i que provoca molta controvèrsia, no? I l'altra possibilitat seria la d'avançar-les una miqueta, no? Sobretot pel que deia l'Antonio, és posar-li una pressió tan salvatge a un projecte molt nou que neix amb dificultats, perquè un projecte que neix amb 7 canvis o 8 fitxatges nous, doncs és molt difícil que doni resultats d'immediat. Això que deia abans de la il·lusió que ha generat Guardiola amb unes declaracions, amb una manera de fer, ahir mateix va estar també l'entrevista que li van fer sortint de votar, que dona la imatge d'una persona molt seriosa, molt ficada, molt optimista, però clar, necessitaria un percentatge de sort molt alt que això funcionés ja de seguida. El projecte Rijkaard i Ronaldinho i això va necessitar un primer any per veure que allò tirava i després posar-hi Deco i Eto'o, que van ser els que van acabar de rematar-ho. No?
No, què faries?
No, avui de la frase d'ahir també de Laporta, quan explicava que no tenia res a veure aquesta situació amb la del seu vot de censura i una mica pel que ha explicat aquesta junta actual, això es deu perquè diuen que hi ha la limitació de mandats. Jo crec que també és un tema de psiquiatra, no? És un tema de psiquiatra, perquè això, si analitzes què vol dir això, significa que abans no hi hauria un, cap altra forma de fer-me fora. Ja el calendari ja em farà fora. I jo diria que és una traïció que es fa ell mateix, de la mateixa manera que també quan fa dos dies va demanar perdó als seus companys de junta, en realitat el que va fer és reconèixer que els errors han estat essencialment personals. Jo crec que quan a la porta ell va decidir va continuar, va prendre una decisió precipitada, possiblement lògica, perquè vull dir, perquè ja dic, des del punt de vista també matemàtic, la moció no va fer...
Bueno, matemàticament sí, legalment no.
Però ja dic, precipitada, perquè si dones quatre voltes el que significa per al club la seva continuïtat personal, i fixa't, i parlo més bé d'ell que no pas fins i tot a la seva junta directiva, perquè jo crec que allò d'ahir era un càstig bastant personal a la porta, jo crec que més que una moció contra la gestió, era una moció contra la conducta del president, no? Pues, en quan doni tres o quatre voltes al tema amb una mica de cures, si és realment un barcelonista que desitja el millor real per l'equip, té que arribar a la conclusió que jo diria que arriba en aquests moments la majoria de la gent, que és que la seva presència serà una complicació per al desenvolupament del seu mateix propi projecte esportiu de Guardiola i de una mica del rellançament de l'equip des d'un punt de vista esportiu.
Sí, també dependrà d'on vulgui posar la gent l'accent, perquè jo no demanava unitat aquest matí, jo el que deia és a què es dedica el Barça, essencialment, no? Se suposa que Joan ja guanya títols. Vull dir, si ara l'objectiu, diguéssim, d'una part dels socis és aviam quina mocadurada li fem al president qui sigui del Barça aquest diumenge, doncs ja podem fer fitxatges i projectes.
És que respecte a això és evident que la gent té que ser conseqüent, i també si estem parlant de que ahir va ser de tota manera un gran exercici democràtic, una festa democràtica, perquè realment amb la dificultat de diumenge d'estiu, la calorada d'anar a pujar a l'estadi a votar, vull dir, és un gest que mereix molt respecte. Ara la lògica és també que si el senyor Laporta no surt voluntàriament del seu càrrec, que tothom ho accepti, perquè té el dret, des del punt de vista legal, a continuar.
Matia@catradio.cat sobre això i 93207474. Fem una pausa i continuem la tertúlia.
Per als qui no es conformen amb el caràcter esportiu que dibuixen unes línies exteriors. Per als qui desitgen gaudir d'aquesta esportivitat també a l'interior. Per als qui, com tu, busquen alguna cosa més en un automòbil, hem reservat un lloc especial. Aquest lloc és el seient d'un Audi A3. Perquè ara pots gaudir d'un Audi A3 Ambition 2.0 TDI 140 cavalls per 22.900 euros. Xarxa comercial de concessionaris oficials Audi.
Molta gent no sap que Bezoia és una aigua de mineralització molt feble recomanada per la Fundació Renal. Però saben què és l'efecte Bezoia?
Doncs...
L'efecte Bezoia no s'explica, tio. Se sent.
No ho sé. L'efecte del baixíssim contingut en salts, oi?
És que ajuda a no retenir líquids, que a nosaltres ens va genial.
És sentir-se bé, sí. Aquest és per mi l'efecte Bezoia.
Com et vols sentir avui? Sent l'efecte Bezoia.
A Roma o a Florència?
El que tenim clar és que hi anem amb Grimaldi.
Per què es viatja amb tots els luxes d'un creuer? Des de 29 euros.
Discoteca, piscina, casino... I a més et pots emportar el cotxe i descobrir Itàlia al teu aire.
Si reserves amb Grimaldi un bitllet d'anada i tornada en camarot, el cotxe viatja gratis.
Informa't al 902-531-333 o a grimaldi-lines.com.
A l'estiu tornen les rebaixes de sofàs i butaques a Masterpiel.
Descomptes de fins al 40% en conjunts d'exposició.
Disposem d'ofertes i promocions.
Sofà de 3 places de pell de vaca amb 1,8 mm de gruix, respatller abatible i diferents colors per només 1.375 euros.
Masterpiel, via Augusta 184, Rocafort 151, Comte d'Urgell 41 i Joan Güell 228 al costat del Corte Inglés de la Diagonal.
Pilar, estàs estupenda. Què t'has fet?
Doncs he perdut uns quilos que em sobraven amb barcocàpsules Camilina, una planta medicinal. Ho vaig preguntar a la farmàcia i amb barcocàpsules Camilina i una dieta equilibrada per fi he aconseguit perdre pes.
Barcocàpsules Camilina, coadjuvant en dietes de control de pes, de laboratoris Arcochin Espanya.
Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Demana ja una guia d'arcocàpsules a la farmàcia.
Arcocàpsules! Funcionen!
El tracte cordial. Gaudir de les coses bones. I els detalls de qualitat.
A Euskadi no és un luxe, és el que és normal. Q de qualitat turística, Q d'Euskadi, amb molt de gust.
Descobreix les noves eines de participació de Catalunya Ràdio a través de catradio.cat/en directe. Si vols aprofundir en els temes que tractem ara mateix al matí de Catalunya Ràdio, connecta't a catradio.cat/en directe. Mira la ràdio d'una altra manera.
I canviem immediatament de qüestió, però abans, redacció, Núria Coll, bon dia.
Bon dia, Antoni.
Què diuen els oients?
Mira, l'Eduard diu que al respectar el club, la gent ha demostrat que és del Barça per l'esport, per veure bons partits de futbol. El soci no està per lluites d'egos entre la porta i Rossell. Volem futbol i no guerrilla. L'Adrià, pel bé del Barça, deixem seguir a la porta i confiem que ho farà bé, que n'ha après tots amb ell i el Barça. I en Francesc diu, hi ha una sèrie de personatges que al llarg de quasi un quart de segle van dirigir el Barça com si fos casa seva, portant-lo a una de les pitjors situacions de la seva història, tant esportivament com social i econòmicament. Aquests senyors no han perdonat que quatre jovenots acabats d'arribar del món del futbol no només els prenguessin la poltrona, sinó que a més en tres anys els posessin en evidència amb un seguit d'èxits incontestables. Des del primer dia hi ha hagut una persecució implacable i no descansaran fins que recuperin el que és seu i per això han de perjudicar el Barça. No dubtaran a fer-ho. Que el senyor Giral actua només per amor al club, que Bonic i el senyor Sandro Rossell, si és tan intel·ligent com crec, ja deu saber que molts dels copets que ara rep a l'esquena es convertiran en punyalades quan tingui el poder.
Doncs que continuï això a matí@catradio.cat, perquè fins al migdia, fins a la tertúlia esportiva, ens agradaria sentir els parers dels barcelonistes, sobretot dels socis, sobre cap a on ha de tirar ara el club després dels resultats de la moció de censura d'ahir. matí@catradio.cat. Congrés del Partit Popular de Catalunya. No se'l va perdre, no podia ser d'una altra manera, Joan Beculla, que haurà d'afegir moltes més pàgines al llibre que està fent sobre la història del PP, no?
Aviam, intentaré que no, perquè, esclar, si no això serà com la guia telefònica de... Sí, no? Però vull dir que intentaré fer una pila en què expliqui els esdeveniments de l'últim any sense entrar en molts detalls. Però vaja, vaig tornar amb el sarró ple, diguéssim, amb el ple, vull dir, dels papers, de, fi, i dels inputs, de les impressions, de les converses amb aquest i amb aquell, i la veritat és que ha sigut, per mi, que ja dic que sóc un viciós d'aquestes coses, doncs ha sigut un cap de setmana bastant apassionant. Això sí, una calor el dissabte espantosa, no funcionava l'aire condicionat a l'hotel aquell, la qual cosa devia contribuir considerablement a que els ànims que ja estaven escalfats es rescalfessin encara més, no? I això doncs ho van notar els emissaris de Madrid, la senyora Ana Mato, que com que va ser la primera a parlar és la que va rebre més,
que va rebre molt, no?
Va rebre molt en una situació, vaja, jo diria bastant inaudita o insòlita en la història del PP de Catalunya. Que és un partit que sempre s'ha enorgullit molt de ser, ells en diuen un partit nacional, no? És a dir, un partit d'abast espanyol i que estava molt, diguem-ne, educat en l'obediència cega a les decisions del carrer Génova 13, però que, noi, és allò que diuen en castellà, no? Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, i jo crec que no és la primera vegada que hi ha brots de rebel·lia contra les imposicions de Madrid, però jo, que dels 17 congressos d'APPP a Catalunya, aquest va ser el 17è, he assistit a 16, és a dir, em vaig perdre el primer, que era l'any 77 o 78, no? No havia vist mai, diguem-ne, a una part tan important dels congressistes, els compromissaris, tan rebotats, diríem. Expressions de cabreig més minoritàries sí que n'havia vist, però tanta gent tan empipada no, i llavors el Javier Arenas també li van tocar el crostó, la Maria Dolores de Cospedal el dissabte a primera hora de la tarda també, i aquí va sortir ja Sai Estalvi, va ser el Mariano Rajoy ahir, primera perquè ja era ahir, la gent ja s'havia esbravat, i segona perquè home, el president
no deixa de ser el president
sempre farà un respecte. Sí.
Senyor Marguenda, com ho ha vist?
Jo discrepo una miqueta, no? És a dir, a veure, primer és una mostra de democràcia interna impecable, no? És a dir, han hagut diversos candidats i el resultat al final els votants, els militants, els seus compromissaris han votat el que han votat, no? Que bé, és que ja s'ha d'home, cal saber quanta d'aquesta gent era militant, quan seran nouvinguts, gent que han vingut amb la Montse Nebrera i que fa molt poc que són del PP o que inclús no eren compromissaris, això és una reflexió que evidentment ha molestat a la direcció nacional. I gent que el que voldria fer és un Partit Popular molt radicalitzat cap a aquest espanyolisme més exacerbat, que jo no comparteixo, crec que és un error, i que és el que representa en aquests moments la Montse Nebrera, dit amb tot el respecte, no? És a dir, el PP és un partit nacional, és a dir, això mai ho ha amagat, amb una direcció nacional, i que els altres facin el que els convingui, no? I llavors el que té que fer el PP és seguir la seva línia. Va una votació, ha guanyat una candidatura, ha perdut una altra, i el que guanya, guanya, el que perd,
doncs,
no?
Montserrat Nebrera ha dit aquest matí que aquest cap de setmana ha nascut el Partit Popular de Catalunya i que ella n'ha estat la partera i que el pare i la mare són Catalunya mateix.
Sí, no, no, exactament. Això ho diu una persona que va ser imposada a dit, és a dir, no va passar ni se li van preguntar als militants ni a ningú. Algú va decidir que anés a les llistes i va anar a les llistes i li van donar un escó de diputat, no? I que en el seu moment va dir que ella només s'afiliaria al PP quan tingués que aniria amb 3.000, ho recordem tots, no? Amb 3.000 militants que mai van arribar. Home, jo crec que l'ego de la gent és molt respectable, però el fet objectiu és el que és, de que ella va ser a dit. I quan la van ficar a dit en un partit de la qual no era militant, no es va queixar ni va parlar de democràcia interna, i ara parla de lo que parla.
Rajoy li donarà alguna cosa o no?
Vamos, jo crec que Rajoy ni la va saludar, pràcticament, no? És dir, que l'enfat que n'hi ha generalitzat, no? És lògic per tota la manipulació que s'ha produït i tots els moviments que han hagut des de l'ombra, no? Home, la pàgina que va dedicar de publicitat a un mitjà concret, que té una xifra de diners bastant important, és a dir, tot ha sigut una operació que li ha sortit malament i que ara veurem com evoluciona tot això.
Franco?
A veure, jo tinc la impressió de que el PP, que com diu el Paco Maduenda, amb tota pressió és un partit nacional, abans d'aquest congrés ho havia dit, ho havia reconegut obertament que tenia un problema en Catalunya. Crec que no arregla el problema en Catalunya, crec que no arregla els problemes una mica de cohesió interna respecte a Catalunya, i fins i tot de que la imatge que haurà donat aquest Congrés de Catalunya a la resta del PP tampoc ajudarà en el futur a normalitzar les coses. Però sobretot jo el que crec és de que, com no s'arregla res, obre ara aquest partit una nova etapa pont, una nova etapa temporal que podrà durar 2 anys o 4 anys, però que de cap manera serà el que podríem aquí també definir com una nova etapa una mica definitiva o una nova direcció amb unes certes possibilitats d'estabilitat de cara al futur i també d'una nova situació de retrobament amb el que podríem també dir d'aquesta manera que es diu quan es parla de la política, de retrobada amb l'opinió pública catalana que és conservadora i que podria votar aquest partit, no? Jo crec que els problemes que hi ha entre Catalunya i el PP estan absolutament iguals que fa 4 dies abans de començar aquest congrés.
Jo ho sento, però segueixo veient operacions d'imatge. Jo crec que el Rajoy ha canviat de coach i que deu tenir un equip d'assessors molt diferents que els han dit que, bueno, que la idea que tenien de partit de dretes en aquest país ja no podia ser, que Catalunya, entre el tema de l'Estatut, la llengua, els trens, etc., s'ha convertit en un lloc on es pot venir a triomfar i a explicar quines són les noves maneres de funcionar. Entre d'altres, totes aquestes dones que no se sap d'on surten de cop, totes són preparadíssimes i totes... Bueno, aquesta nova imatge de partit, no? Que crec que ara a mi se'm fa molt difícil valorar-la políticament, només la puc valorar a nivell de que estan aconseguint fer creure que són uns altres i que funcionen d'una altra manera i que ja s'adapten a l'Europa contemporània i, bueno, d'aquí res les veurem dinant amb el Sarkozy i tot una Europa molt, molt així, molt de faldilletes, no? I això jo no sé si ho tinc clar.
Jo tinc la sensació que aquest naixement que anunciava avui Montserrat Nebrera d'aquest nou PP, jo no soc tan optimista respecte a ella. És la segona vegada que coincideixo aquí amb una tertúlia que abans tu tens una entrevista, l'anterior vegada va ser en aquell vegada d'aquell sopar, sí. I sempre t'adones, avui també, tot i que ella ho ha dit, potser és l'eufòria, aquesta eufòria que tenia és l'eufòria d'haver sabut capitalitzar tot un descontentament, molt lògic això, però un cop van els altres i un cop Rajoy, doncs té clar que això jo crec que li durarà poc, perquè sí que és cert que això és molt... un cap de setmana pots capitalitzar això i pots fer que et diguin torero i tot això, però suposo que en el dia a dia és molt més dur. De tota manera, la sensació només per dir és el PP, eh? La sensació en general és que tots els partits, o la majoria de partits, no estan allò, però els seus líders, i només són dos, només són tres o quatre, molt així, molt enfrontats, no? Per tant, gairebé que tots els partits són difícils de governar, per no dir ingovernables. Però clar, molt des de fora, com abans deia Marunda, no soc del Barça, doncs jo també molt des de fora, tens la sensació que, o sigui, la setmana passada era com surrealista, perquè dius, n'hi ha tres que opten el càrrec i decideix des de fora dir no, doncs el quart. Això, ja es veu que és molt difícil que això uneixi a ningú, que això il·lusioni, que això engresqui els votants, no? Perquè si hi havia cireristes, hi havia nebreristes, i hi havia fernandedistes, i de cop diuen, doncs mira, ara, ostres, de cop has de decidir, ui, ara amb qui vaig? Amb una persona que a més no és nova, no? Això és molt difícil. I la sensació de que fins i tot, vaig a dir-ho així amb ironia, però que fins i tot els votants del PP de Catalunya reivindiquin fer-ho des d'aquí, és a dir, que fins i tot d'un partit nacional que deia el senyor Maruenda, entenguin com que això és el colmo, això és el colmo de des de fora dir-t'ho. La setmana passada jo encara tinc el tic aquests lapsus, quan entrevistaves a Ana Mato i deia sí, el Partit Popular Basco es va tenir un petit lapsus i que quan volia reivindicar que no, ho decidiran los suyos, va dir el Partit Popular Basco, tu vas dir català, sí, és que estos dies estoy un poco aquí, clar, un poco allí, clar. Donava una cosa de dir, ai, ja no sé ben bé si estic, tot i que els lapsus els pot tenir tothom, però denotava això que estem portant des de Madrid, que tenim aquest problema d'aquells d'allà, que s'embarallen tres i es reuneixen, saps què? Este, pues mira, ponemos a la quarta esta que... I dona la sensació que aquí hi ha molt poc futur, tot i que jo a l'altra banda, en aquesta eufòria de la Nebrera, l'he trobat una mica escumosa, de pròpia de quan tothom t'ha dit que ets el millor, perquè has capitalitzat això, però que, francament, no li veig molt futur.
Culla, no, aviam, unes matisacions, no? Jo no considero el 41% de vots que va obtenir la Montse Nebrera un triomf personal. El considero un símptoma, perquè, efectivament, la senyora Nebrera fa menys d'un any que és militant del partit. Es va afiliar a la tardor de l'any passat, un cop dimitit Piqué, etc. Tenint en compte que allà, en el Congrés i en el PP de Catalunya, hi ha gent, començant per l'Alberto Fernández Díaz, que fa 30 anys que estan allà dando-li el callo, com si diguéssim, no? I que, a més són... perquè és una militància... molt bregada, no? Vull dir, això, molt encallecida, per dir-ho en castellà, no? Per altra banda, i aquí sí que hi ha una discrepància en la descripció dels fets per part del senyor Maruenda i per part meva, clar, la senyora Nebrera, benvolgut Paco, tu has dit que representava no sé què de l'espanyolisme, jo no sé exactament què representa, però, home, la COPE i Libertat Digital, que alguna cosa tenen a veure amb l'espanyolisme, o almenys ells així ho pensen, l'han qualificada i l'estan qualificant aquests dies de criptoconvergente.
Sí, però li donen suport, eh?
És a dir, no, això, qualificar-la de criptoconvergente és donar-li suport? No, xato, no hem mirat les mateixes pàgines o no hem llegit igual les mateixes columnes? O sigui, escolta, això és bastant objectivable, no? O sigui, hi ha hagut, ara no diré noms, però hi ha hagut significadíssims redactors de Libertat Digital, etc, col·laboradors o redactors del Mundo, columnistes del Mundo, que han dit, bueno, aquesta tia, i vam, alguns de nosaltres li vàrem donar suport fa temps, ens vàrem equivocar o es varen equivocar, aquesta és una infiltrada, diguéssim, del nacionalisme català. Per tant, no, però aviam, fixa't, jo que hi vaig a ser, diguem-ne, des del començament fins al final, en el seu discurs, en confrontació amb el de l'Alicia Sánchez Camacho, matisos ideològics cap, diferències ideològiques cap, purament diferències d'estil personal, no? Per tant, sense haver definit un perfil ideològic diferent del de l'oficialisme, sent una nouvinguda en el partit, etcètera, etcètera, que aconseguís més del 40% dels vots, jo crec que no és per treure-li mèrit a ella, però que sobretot és un símptoma d'aquest malestar difús. Ara, estic d'acord amb el que deia ara en Carles, congrés acabat, fins d'aquí 3 anys o 4 no se n'ha de fer cap més, escolta, qui mana, mana. És a dir, qui, encara que sigui per un vot, no? Qui manté el control de l'aparell, el manté.
Tanca, Marguenda.
Sí, el que passa és que jo conec alguna de les persones que han donat suport a Montse Nebrera i que pertanyen a aquest món que jo deia, no? Un radicalisme bastant curiós, no? Al final, què és el que ha passat amb aquest congrés? De que un sector important de la gent que estava amb el Daniel Cirera, no? Hi ha gent de la direcció nacional, bueno, no de la direcció, del grup parlamentari, que inclús no va avalar l'Alicia Sánchez Camacho siguent a l'amic íntim del Daniel Cirera, per exemple, no? És dir, o gent que se'ls va tirar, però valeu o no valeu. És dir, va haver gent del Daniel Cirera, és dir, si la Montse Nebrera tenia un 20% o un 20 i pico%, se li va sumar un altre 20%. Exacte. És dir, el gran guanyador d'aquest congrés és l'Alberto Fernández, que ell sol, amb la seva gent i amb el suport de les províncies i moltes d'altres, han aconseguit...
Fixa't en una cosa que no deu haver escapat a la teva perspicàcia, Paco. L'Alicia Sánchez Camacho va tenir 200 vots menys que avals. Saps què vull dir?
Sí,
o sigui,
sí, sí.
Va tenir, havia tingut ella, o li havien acarreado 600 i pico d'avals, i va tenir 400 i pico de vots. Per què? Home, perquè els avals són públics i els vots són secrets.
Sí, no,
però... Dir, qui és el regidor d'un poble que li van a demanar l'aval?
Parla que serà presidenta.
Sí, exactament, i diu, no, no el dono. És fer-se l'araquiri, en canvi, a l'hora de votar, tu votes amb un sobre tancat i ningú sap què votes.
Però al final hi ha un guanyador. I després hi havia unes coses... Primer, el Sarkozy de qui és amic és del PP, no del PSOE. A veure si... Això jo crec que és bastant evident i pertany a la mateixa línia ideològica, i el Rajoy no, ni a l'Aznar necessiten trucar a ningú per veure el Sarkozy, no? O si ve el ministre de Defensa de Colòmbia, a on va, no és a la Moncloa, va primer a Faes.
És a la Faes.
Exacte, sí, sí, perquè, a veure, quan es parla de que l'Aznar si pinta o no pinta el món, la dada objectiva l'hem tingut aquest cap de setmana, insisteixo, amb el ministre de Defensa, no? I d'on surten les dones del PP? Del PP, perquè d'on surten les dones del PSOE? Del PSOE. El Zapatero aquest cap de setmana ha fet un congrés a on ha trinxat a moltíssima gent i els ha deixat fora sense cap problema i s'ha fumat una cigarreta tan tranquil, i aquí tenim la realitat. La Leire Pagín d'on surt, no? Fa 8 anys no existia. La Dolores de Cospel d'on surt? De presidenta del PP de la Castilla-La Mancha, després d'haver tingut un resultat espectacular i advocada de l'Estat número 1 de la seva promoció. Jove, no està malament, no?
Jo no penso criticar-ho. Els fets demostraran el temps, a veure quina preparació és aquesta, i si som només productes d'una imatge que ara ven, o hi ha alguna cosa més?
Home, alguna cosa han fet fins ara, no? És dir,
segurament.
Porten unes trajectòries, l'Anna Mato, per exemple, no? Els altres que l'envolten, l'Alicia Sánchez Camacho, home, són senyores, dones, que en el seu moment, insisteixo, van treure una oposició, és dir, que van estudiar, després d'estudiar es van dir que a treballar, i després van entrar a la política. No està malament.
A mi m'encanta veure dones molt preparades,
Sí, és que és molt bo, és una... el món està ple de dones molt preparades.
Acabem amb el Congrés del PSOE.
Sí.
I en el Congrés del PSOE, el protagonisme del PSC, que quan es parla de federalisme, realment no, allò se sent ressonar a les parets perquè no hi ha gairebé ningú que l'acompanyi, però en termes de comprensió de la realitat lingüística, plurilingüística d'Espanya, ha obtingut un suport sense fissures a la política d'immersió en un moment en què el Partit Popular ha anat a firmar allò, tot el partit en bloc, el manifiesto, el famós manifiesto. Com ho veuen, Franco?
Pues mira, jo crec que és possiblement un moment històric, no? Perquè aquesta actitud del socialisme espanyol, del central, d'acceptació del model lingüístic amb aquesta solemnitat, coincidint amb la ofensiva absoluta dels sectors més conservadors del monolingüisme espanyol, però també fins i tot imposant-se als punts de vista que dintre de la mateixa família socialista espanyola hi ha, és a dir, la rotunditat de dir això en un congrés i després de fer una justificació explícita per part del secretari general del Zapatero i que a més a més president del govern, aquesta solemnitat, jo diria que és un moment important per la política catalana també, i per la política catalana en el sentit del caire essencial, del factor essencial que és la llengua per al nostre país, no? Jo diria que això, per una banda, i deixa'm dir també una segona cosa. També jo crec que en aquests moments, per exemple, era possiblement més difícil per als socialistes espanyols acceptar això de la llengua que no pas possiblement de cara al futur al tema del finançament. No té res a veure una cosa amb l'altra, no. però vull dir...
Però la llengua no costa diners, diguéssim.
No, la llengua no costa diners, però també el finançament...
Però pot costar vots.
No, però el finançament també està lligat amb uns compromisos ja legals, vull dir, d'un text estatutari... No, vull dir que no hem de fer un prejudici del que succeirà, però sí que jo volia remarcar de que des del punt de vista de la dificultat interna, de dir, tinc que donar la cara, pues no era més fàcil fer el tema, triar el tema de la llengua, per exemple, si es volia fer un gest de cada el PSC o de cada Catalunya, que no era més fàcil això que no, o més difícil això que, vamos, jo penso que era més fàcil fer això que no pas fer-lo en el futur, arribar a una solució acceptable en el tema del finançament. Ja ho veurem.
Rosa.
Jo crec que, com que aquest manifest trobo que està molt fora de lloc en aquests moments, en aquest segle, crec que posicionar-se a fora, diguéssim, de donar per entès que existeixen aquestes llengües tan perilloses, doncs trobo que és millor, perquè és molt més fàcil evitar una discussió que sortir d'ella, no? I això és un parany una mica massa per cremar-se. Crec que el veritable perill, afegeixo per dir, el veritable perill del castellà no està amb el basc, el gallec o el català, sinó amb el xino. O sigui que d'aquí un temps sí que hi haurà, si mires el món, a veure què passarà si no parlem xino, no? I s'haurien d'anar preparant perquè tenen una mica exterior més que per als que tenen a casa, que no són tal enemics, no?
Carles?
Sí, home, jo crec que ha estat al costat del partit des de la Nadal i el Federer una bona notícia del cap de setmana, que era un cap de setmana molt tèrbol, sentir-li dir això a Zapatero, i com deia abans Iceta, doncs que ho digués ell, no? que es liderés. Jo tinc la sensació, i fa molts anys que ho demostra, que Zapatero té una intel·ligència així emocional, una mena d'astúcia, una intuïció, està molt ben assessorat, però crec que hi ha una intuïció personal de saber en cada moment doncs quina passa de donar i tot, no? El mateix fet que, per molt que el senyor Arondo digués doncs, què ha fet, ha trinxat a gent i tot això, però sí que és cert que va fent aquests equilibris i té Bono aquí, l'altre allà, i barra per aquí, va fent allà, tu t'envio a Turquia, tu t'envio aquí, però vull que va fent aquests equilibris i notes que té una... No, que té una se li ha de reconèixer un gran mèrit, abans dèiem la porta que no ha sabut fer, no? De contentar una mica a tothom i anar fent. Jo crec que en aquests moments, probablement com diu la Rosa, aquest manifest està tan fora d'allò, que és tan bàrbar, tot i que el defensin alguns autonomenats intel·lectuals, però és veritat que tot el que anar en contra de llengües i no tan sols no fer ni un diagnòstic positiu de futur, de dir quines llengües ens amenacen de veritat, és una cosa tan... que suposo que ha vist aquest punt de dir, home, ara faig aquesta passa, la faig jo mateix, el faig en un moment d'eufòria i de ser incontestable, de manera que fins i tot Ibarra em sembla que deia que sí, que aquí a Catalunya
sí, va dir ment...
si acaben sabent castellà,
sí,
no,
que
no, no,
patiria el dia que hi hagués un català que no parlés espanyol.
Un fa en un moment en què se sent fort, fa aquesta passa endavant. Per mi va ser una molt bona notícia sentir-ho, i em va agafar aquesta cosa que reconec, aquest punt pessimista, d'això que dèieu vosaltres ara, a mi em va sortir sense... ai, el finançament, que és una cosa que és... reconec que deu ser culpa meva, hem de portar-ho a dintre, o de certa tradició, o certa cosa que han anat explicant els pares i els avis, de dir, home, tot no pot ser, i com que ens costa tant, perquè alhora que estic molt content de dir això de Zapatero, entenc que és tant de sentit comú dir aquest país des de fa anys es parlen moltes llengües, o sigui, en el fons estem celebrant una cosa que és una obvietat i que és una cosa que qualsevol, i crec que qualsevol persona sensata diria, no? Però al moment de celebrar això, i sabent el que ens costa fer cada pas endavant, sí que em va agafar una cosa que reconec que és culpa meva i que és un pessimisme que estic segur que els fets desmentiran, però que vaig agafar i vaig dir, ai, perquè tinc aquella sensació de dir, ostres, tot, que vol dir dues coses bastant elementals, eh? Potser no ho tindrem.
Culla.
Aviam, jo crec que abans... la Rosa Vergés parlava de la imatge, jo crec, ja fa temps que crec i ho he escrit, no?, que la política actual a Occident aquí és fonamentalment imatge, teatre, diguéssim, és a dir, escenificació, no? Partint d'aquesta premissa, jo crec que el Zapatero va ser la Sara Bernard, diguéssim, no?, el cap de setmana passat al Congrés, és a dir, va brodar el seu paper. Fixeu-vos, a més, amb uns missatges, en el fons, molt simples, no? Bueno, sí, l'economia no va bé, però no ens deixarem pas dominar pel pessimisme, no? No començarem a revolcar-nos en l'autocommiseració, no. Que és estupendo, sí, molt bé, però vull dir, no hi ha una proposta concreta de, miri, farem això amb la fiscalitat, pujarem dos punts, baixarem dos punts. No, és purament una apel·lació a la moral col·lectiva, no? Va. I després, és clar, diguem-ne, aquesta apertura sinistra, diríem, aquesta... Bueno, és una apertura sinistra que, de cost econòmic...
Està parlant en italià, eh?
Sí.
A l'esquerra, està dient, no, que no semblés que és una obertura...
No, una obertura cap a l'esquerra, no? Vull dir, del del d'això, del... això de la laïcitat i de l'avortament i de l'eventual eutanàsia, o digueu-li com vulgueu. Bueno, esclar, tot això, escolti, això no costa ni cinc.
És com lo dels matrimonis homosexuals, diguéssim, no? Vull dir, que, escolti, simbòlicament és molt potent, fa que no només aquí, sinó arreu d'Occident, els diaris en parlin...
A tot arreu es parla de tu, sí.
Etcètera, etcètera. Però, diu, escolti, repercussió pressupostària, és dir, el Solves, què dirà? Diu, no dirà res, estarà encantat, perquè això no té cost. Bé, lo del tema lingüístic no ho vull menys valorar en absolut. Crec que és molt important, perquè, efectivament, que el partit, per dir-ho així, de Pablo Iglesias, d'Indalecio Prieto, de Francisco Largo Caballero, etc. És a dir, uns personatges que, a banda de si eren més d'esquerres o més de centre, eren tots profundament espanyolistes, diguem-ho clar, que aquest partit hagi adoptat aquesta actitud i s'hagi desmarcat d'una manera tan rotunda, diguéssim, del manifesto i tal, això té molt de mèrit, no? Jo crec, en definitiva, que en aquest punt, amb això de la llengua, el senyor Zapatero ha consolidat els 17 escons de diferència que separen el PP del PSC a Catalunya i que, com és públic i notori, han sigut claus de les seves últimes victòries, no? Jo crec que els ha regat, els ha mimat aquests 17 escons, no? I amb la fundada esperança de que es mantingui aquesta distància en les properes convocatòries electorals, no?
Doncs estem acabant aquesta tertúlia. Vergüenda vol dir alguna cosa?
Sí, no, clar, és que queda molt de partit per davant, És a dir, a veure, el Zapatero ha estat molt hàbil amb una cosa que no li costa diners, efectivament, que són això de fer un cana a una cosa que és només dir, escolti, reconec la legalitat vigent a l'ordenament constitucional i a la immersió que el constitucional ja s'ha manifestat al respecte, i consolido aquesta idea de que jo sóc molt simpàtic. Veurem quan arriba el tema de la finançació, que és el que ens interessa als catalans, perquè més enllà d'aquests guinyos que fa amb gran habilitat, ell sap molt bé de que Catalunya li ha donat la victòria, i tot el que és la crítica pels seus la seva entrega al nacionalisme ja la va demostrar a les passades eleccions, on va perdre el que tenia que perdre el resto de comunitats. En canvi, a Catalunya va treure 25 escons, no? I una precisió del manifest aquest famós, no? El PP no l'ha signat tot en bloc. Per exemple, ni Rajoy ni Aznar l'han signat, el qual és, per cert, bastant significatiu.
I li han donat suport com a partit?
No. És a dir, individualment la gent ha fet el que ha volgut, no? Però com a partit, institucionalment, que jo sàpiga, i, per exemple, el cas de l'Aznar ho sé ben segur, no ha firmat.
Jo de l'Aznar no ho sé, però del Rajoy jo vaig llegir textos als diaris que donaven a entendre que sí.
Donaven a entendre
la fotocòpia, això. La fotocòpia de la firma jo no l'he vista. No?
Clar, és que cal ampliar la visió sobre el tema.
Ja.
No ho dic en dolenteria, cap a vostè, sinó que a vegades determinats diaris, legítimament, es col·loquen medalles com si fossin mariscals russos, no?
Ja.
Bé, m'hi posaré sobre això, perquè ja que ho he dit, vull estar molt segur, però parlàvem amb tota seguretat sobre el suport del Partit Popular a aquest manifest. De fet, si no recordo malament, divendres passat crec que entrevistava l'Aleix Sánchez Camacho, li preguntava per això i em deia no, si la direcció del meu partit està a favor d'aquest manifest a Madrid, imagini's jo, doncs jo també hi estic a favor.
Jo sé que la Soraya sí, per exemple, sí, no? La Ion i aquesta gent, no? Han donat suport, no?
Acabem.
I el Cirera. Sí.
Quins personatges li sortirien en una pel·lícula amb Federer i amb Nadal, senyora Vergés?
Serien dos pel·lícules, probablement,
Sí?
Sí, perquè canvia molt la pel·lícula des de que un és el protagonista i l'altre l'antagonista, no? Que no és el mateix. I crec que és el top de...
Però no es fan sang l'un a l'altre, eh? Si fixa que després d'estar 5 hores intercanviant-se cops, s'acaben sempre intercanviant elogis l'un a l'altre. He guanyat, però he guanyat el número 1 del món, m'ha posat molt difícil.
Sí, no, això suposo que també té que veure amb la qualitat de les persones, i és molt difícil no deixar-se emportar per la pressió del guanyar, no? Que passa el mateix amb els Oscars, no? Que si no guanyes, perds. I el saber perdre, suposo que és el gran aprenentatge de tot això, no? Crec que és el que els marca. De tota manera, mentre estàvem acabant de parlar de tot això, veritablement, on jo trobo resposta a moltes de les preguntes que ens fem aquí és en fets culturals. A Barcelona ara mateix es pot veure, per exemple, el Josep Maria Pou al Teatre Romea explicant les hores baixes d'Orson Welles, que ajuda molt a entendre el que és no poder controlar la imatge fins al final. I a la Biblioteca de Catalunya l'Oriol Borogi proposa una relectura del Rei Lear, que també ajuda a entendre el Barça, i és que potser no és exacte, sí, no?
I, el poder i, és el poder,
i en
no?
En aquest cas, pues, aquesta potser seria una de les possibilitats de començar aquesta pel·lícula que proposa.
Un comentari sobre el partit d'ahir?
Home, no, jo realment vaig fer molt espòlir, perquè he estat 7 hores de davant de la sofà.
Passant del futbol al tenis.
Vaig acabar mort, realment. Al darrere hi ha l'efecte del Nadal, però porto vist molts partits del Nadal, fins al final aquí del Godó, però... és espectacular el que deies tu, Antoni, també avui al matí, com juguen i com acaben, perquè es nota, es nota poc fingit, no és que diguis,
no,
quedarem bé, es nota
molt,
que respecta molt, que s'admiren, hi ha algun punt...
Sembla autènticament esportiu,
sí.
No, que no hi ha res més que esport en el... en el sentit més noble, no?
De... I jo que tinc, que havia vist també en directe, vaig tenir la sort de veure-ho a Barcelona, tot que era un amistós així d'exhibició, però aquests Borgs, McEnroe i això, doncs el món, fixa't, dona, aquell Borg McEnroe era aquella cosa ja més salvatge, aquell McEnroe que llançava raquetes i això, no? I 20 anys després, o no sé quants, espero que siguin 20, però deuen ser més, perquè jo era jove llavors, però t'adones que tal com ha evolucionat el món, de cada vegada més competitiu, fins a la transmissió del tennis intenta ser molt, venga, venga, i podemos, i una cosa com molt així, i en canvi tu mateix, del sofà, quan el fet acabes aplaudint que el Federer, en aquest cas jo anava amb el Nadal, però quan el Federer fa una... Dius, és molt bo aquest tio.
Bo.
Els mateixos comentaristes de 4, que és on jo ho veia, i Teledeport i això, van acabar dient potser s'hauria de donar la victòria als dos.
Mitja copa.
Sí, van dir en un moment en què veien que allò sí, era un empat de tècnic, tant així, i després hi ha la cosa de la fortalesa psicològica, de veure el Nadal guanyar dos sets, com el va perjudicar aquelles interrupcions, sabem, per la pluja, perquè després
tornar
a sortir.
Hores,
Però un partit així, com a guerra psicològica, amb un tio boníssim, els dos tios millors del món, a més, amb aquesta cosa de dir, no només controles tu el teu estat físic, de forma emocional, sinó que quan estàs molt bé, es posa a ploure, corre cap aquí, torna una hora, torna l'altra bé, quan ja tornes a estar remuntant, ara no sé què, ara es farà de nit, has de córrer més perquè penses, potser demà al matí això no em convé, no? Vull dir, era una mena d'espectacle brutal, i després, perdona, quan deies això, rematat amb aquesta mena d'aquesta elegància, que espero que no es perdi el tenis, tot i que ja comença a haver-hi alguns crits, ja comença a haver-hi algú d'aquests que intenta desconcentrar-los i això, però clar, és una cosa brutal poder...
Ara heu vist aquests pullovers, no?, de botons que es tornen a portar ara. I fins i tot, Federer es va posar pantalons llargs, blancs, vull dir, semblava tret de carros de foc,
Per rebre el
trofeu. Sí, sí, per rebre el trofeu dels ducs de Kent.
Si és el trofeu del Donald de Kent, doncs sempre...
És que a vegades hauríem de mirar Gran Bretanya, aquesta capacitat que té de mantenir les seves tradicions. Veus allà tots els nens que recullen les pilotes arrenglerats, passen els ducs, els saluden, hola, què tal, com estàs, no sé què, tu d'on ets, ah, molt bé, molt bé. I ja ens venen i recullen els trofeus.
Allò que en el títol d'una famosa composició musical del segle XIX se'n deia Pompa i circumstància.
Exactament.
És un record elegant.
Acabarem, no de tan bon to, aquest atemptat que hi ha hagut a Kabul és tremendo, és el més greu que hi ha hagut des de la fi dels talibans el 2001. Més de 40 persones mortes, 40 persones mortes en un atemptat suïcida que s'ha produït a les portes de l'ambaixada de l'Índia a Kabul, i la majoria de morts són civils que hi anaven a buscar un visat. Més de 40 persones mortes. Senyors, senyora, gràcies i fins la pròxima tertúlia. Bon dia.
Adéu, bon dia.